Continguts en xarxa. El Pou.
El titular d'aquesta setmana és un gen clau en l'Alzheimer familiar regula el desenvolupament de les neurones. Així de primeres, sembla que pot ser interessant, però com sempre per la gent de peu de carrer doncs ens costa a vegades una mica entendre-ho. Per això hem convidat el Carles Saura, que és investigador i professor de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, que dirigeix, a més, el grup de neurobiologia de la malaltia d'Alzheimer. Carles Saura, moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, un gen clau en l'Alzheimer familiar regula el desenvolupament de les neurones. A vegades aquests titulars ens costa una mica d'entendre-ho. Cap on va la cosa?
Sí, en realitat el que hem observat és que un gen que és clau en els casos d'Alzheimer familiar i que està mutat en aquests casos està d'alguna manera regulant vies moleculars importants per al desenvolupament del cervell. I, a més, això ho fa a través d'un mecanisme que és comú al càncer, a través d'una proteïna que està implicada en diferents tipus de càncer.
Mm-hmm. Per tant, l'Alzheimer familiar a què es refereix?
Sí. L'Alzheimer familiar són casos molt concrets d'Alzheimer que són deguts a mutacions en gens específics. Un d'aquests gens és el gen de la presenilina 1, que és el que nosaltres estudiem, i causen la malaltia sobretot en persones relativament joves, que poden estar entre 20 i 50 anys. Es diferencien dels casos més
esporàdics. I pot haver Alzheimer amb 20 anys?
Sí. Hi ha aquestes mutacions poden afectar aquestes persones en edat molt joves.
Ostres, m'acaba de deixar...
Són casos no gaire freqüents, però que hi han descrites més de 150 famílies amb mutacions en aquests gens, entre d'altres.
I és hereditari, això?
I és hereditari. És a dir, si la mutació passa de pares a fills, normalment la descendència tindrà la malaltia. Per tant, és important estudiar aquests casos familiars d'Alzheimer per, en realitat, no només... investigar els mecanismes pels quals es produeixen Alzheimer en aquests casos familiars, sinó també en els casos més majoritaris, que són els d'edat avançada, que normalment comencen a partir dels 70 o 75 anys.
Mm. Ha comentat abans que aquest mecanisme comú entre la neurodegeneració de l'Alzheimer i la proliferació celular en càncer, què vol dir això? Perquè dintre de la nostra ment són dues coses que no tenen cap relació.
No, en realitat són dos processos contraposats. És a dir, en la neurodegeneració, com per exemple la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, hi ha una mort celular, en aquest cas de neurones, i en canvi en càncer hi ha un increment en la proliferació i en l'augment de cèl·lules, no? De manera descontrolada. Des de fa temps se sap que hi ha, en la majoria de càncers, hi ha la majoria de càncers o estudis epidemiològics demostren que els casos de càncer i Alzheimer estan contraposats, és a dir, major incidència de càncer, normalment hi ha una menor incidència d'Alzheimer i a la inversa. Per tant, és important saber si hi ha mecanismes que realment comuns entre aquestes dues malalties.
És a dir, que d'alguna manera aquestes dues situacions són totalment contradictòries.
Bastant contradictòries. Són processos totalment contraposats, però, per exemple, hi ha això en el cas d'Alzheimer i el càncer, per exemple, de mama, el càncer de pulmó i altres sí que són contraposats, però, per exemple, en els casos de càncer de tumors cerebrals, en aquest cas gliomes, sí que s'ha vist que hi ha una correlació més o menys directa, és a dir, a les persones que tenen aquest tipus de càncer cerebral tenen alteracions de memòria, de parla, etc. I, per tant, estan, d'alguna manera, més relacionats amb l'Alzheimer.
I tot plegat, de què ens pot servir de cara al futur? futur.
Sí, de cara al futur, bueno, evidentment la investigació sobre els processos comuns de amb dues malalties, el que fa pensar és que hi han poden haver-hi teràpies, per exemple, que actualment s'utilitzen en càncer o amb Alzheimer, que potser podrien ser extrapolables d'alguna manera a l'altra patologia. De manera que teràpies que s'estan actualment utilitzant doncs, per prevenir el càncer o per curar el càncer, podrien d'alguna manera, modificacions d'aquestes teràpies, podrien ser utilitzades pel tractament de l'Alzheimer.
De l'Alzheimer familiar o de qualsevol Alzheimer?
Això és important perquè els casos d'Alzheimer familiar en realitat es desenvolupen igual que els casos més de persones en edat avançada. Mm. És a dir, que la progressió de la malaltia pràcticament és igual. Per tant, aquest tractament no només seria útil, evidentment, per casos d'Alzheimer familiar, sinó per casos esporàdics o casos de persones d'edat avançada.
Mm. Per tant, això ens pot servir d'alguna manera doncs, per fer sinergies, no? entre dos tipus de teràpia, perquè aprofitem ara que el tenim aquí, evidentment, dèiem el director del grup de neurobiologia de la malaltia d'Alzheimer, perquè a vegades ens queda la imatge, no? De l'Alzheimer veiem a la persona o ens imaginem algú de proper que ho ha passat, però què és el que passa en l'Alzheimer? Què és el que...
Bueno, jo diria que el efecte, evidentment, l'efecte més important és la persona que pateix la malaltia, no? Perquè al final, a part de la pèrdua de memòria i problemes neuropsiquiàtrics, etc., l'Alzheimer acaba amb un estat de demència. Demència vol dir que aquesta persona deixa de ser qui era i no es reconeix a si mateixa i tampoc reconeix, per exemple, les persones properes. Per tant, l'Alzheimer no només impacta en aquella persona que el pateix, sinó també amb els familiars i les persones que estan doncs, al voltant del malalt. No?
Mm. Perquè què passa al cervell d'aquestes persones? Perquè, és clar, deies, abans hi havia l'Alzheimer familiar, l'Alzheimer de persones d'edat avançada. Hi ha diverses causes, també? Mm.
Evidentment, les causes d'Alzheimer concretament no es coneixen. Hi ha aspectes que tenen que veure amb gens, amb la genètica, però també traumes, per exemple, cerebrals o l'edat, sobretot, no? Són processos que d'alguna manera tenen que veure i afecten el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer. Ben bé, les causes encara no es coneix i únicament es coneix realment les causes d'aquests casos familiars. Mm-hmm. D'aquesta manera podem saber, per exemple, si realment aquests gens o mutacions d'aquests gens realment també, d'alguna manera, o la disfunció d'aquests gens estan implicats en els casos més esporàdics, no?
Dèiem abans que m'he quedat a mitges perquè he començat una altra pregunta. Què passa al cervell d'una persona amb Alzheimer?
Sí. El que passa, bàsicament, és una disfunció i mort de neurones de regions concretes del cervell. Sobretot en estadis inicials de mort de neurones que estan implicades amb l'emmagatzemament i codificació de memòria. Per això un dels primers símptomes és aquesta pèrdua de memòria a curt plaç i després desenvolupa amb un deteriorament cognitiu més a llarg plaç. Mm. Per tant, la mort d'aquestes neurones, que són importants per als processos de memòria, seria, d'alguna manera, els causants de la malaltia.
Mm. I d'alguna manera es treballa molt, hem parlat moltes vegades aquí amb investigadors, des de les universitats, el sincrotró, que es treballa molt en entorn d'aquesta malaltia, però s'ha fet algun, és a dir, en els últims anys hi ha hagut algun avenç que diguis, ostres, realment sí que sembla que podem anar cap a... o encara va per molt llarg el poder-la conèixer millor.
A veure, esperem que els avenços científics que estem realitzant en el nostre i altres laboratoris, tant a Espanya com a nivell internacional, doncs esperem que d'alguna manera puguin ajudar a saber les causes, no, de la malaltia. Encara les causes concretes de la majoria de casos no es coneix. I això segurament ajudarà a la investigació i el desenvolupament de noves teràpies, no? Perquè actualment les teràpies en Alzheimer i en general en la majoria de malalties neurodegeneratives realment són poc efectives. Per tant, esperem que aquesta recerca, aquest tipus de recerca, pugui d'alguna manera desenvolupar-se, no? en obtenir teràpies efectives contra aquesta malaltia en els propers anys.
Mm-hmm. Doncs amb aquesta conclusió acabem. Carles Saura, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que puguem convidar-la en una altra ocasió per parlar de més investigacions també tant de l'Autònoma com d'aquest grup de neurobiologia de la malaltia d'Alzheimer.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
El POU. Continguts en xarxa.